Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa que repassa les novetats teatrals sabadellenques i que us explica, a partir d'entrevistes, de reportatges, de recomanacions, què és el que passa als escenaris locals i els de més enllà. Aquest desembre ve carregadíssim d'activitat teatral i us ho anirem relatant aquí, al programa. Ho farem, com ja sabeu, gràcies a un fantàstic equip radiofònic que està format per Laura Lozano a la producció, Eloi Garcia, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González i qui us parla Marcel Castillejo. Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui. Som-hi! Alcem el taló. A la secció de la platea indiscreta farem una ullada, com cada dimecres al vespre, a la cartellera teatral sabadellenca amb la Júlia Stals. A la secció de l'entrevista parlarem amb la Ruth Garcia, membre de l'equip de direcció dels Pastorets de Joventut de la Faràndula. Enguany, els membres de la junta directiva de l'entitat s'han d'ocupar dels aspectes de la direcció i de la producció de l'espectacle nadalenc més esperat. Els Pastorets tornen després d'un Nadal pandèmic amb restriccions brutals pel sector del teatre, aforament limitat al 50% a les sales, mascaretes i repartiments i equips formats per un màxim de 20 persones. Joventut de la Faràndula no va veure viable aquest muntatge dels Pastorets en aquelles condicions, però aquest Nadal tornen amb les piles carregades i els serrons plens d'il·lusió i de motivació. Seran 8 representacions i compte perquè les entrades volen. L'Adrià s'infiltra precisament als assajos d'aquesta obra mítica de Josep Maria Folch i Torres, que es representa per festes a Sabadell ininterrompudament des de fa una pila d'anys. Ha parlat amb alguns dels personatges que ja corren per l'escenari del Teatre La Faràndula, però també ha passat per la Creu Alta per saber com van els preparatius dels Pastorets del Teatre Sant Vicenç. Com sempre, la gent de Sabadell tindrà dues opcions si vol veure aquest clàssic. També xerrarem amb l'Edu Gil, el nostre expert cinèfil a la gran pantalla. Avui secció de cinema amb 4 recomanacions que podreu gaudir aquestes setmanes de desembre. Torna també en Jaume Pont amb la secció d'història del Teatre de Sabadell, entre talers i talons. I finalment, l'Elvira Franc, com sempre, ens porta un parell de recomanacions teatrals. Ens comentarà dues propostes teatrals de Barcelona. De quan somiava a la sala Atrium del dramaturg i director Jordi Prat i Coll sobre la vida d'una actriu de mitjana edat desdoblada en 4 veus que no triomfa a nivell laboral ni amorós, i El nedador del mar secret de William Kotzwinkle i direcció de Jumón R sobre el dol i l'acceptació de la pèrdua d'un fill al Teatre Nacional de Catalunya.
La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, moment de repassar la cartellera local. Volem saber què tindrem als escenaris de la ciutat aquest cap de setmana i ens ho explica la Júlia Stals. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre, doncs sí, com cada setmana fem una ullada a aquesta cartellera teatral que, com no pot ser d'una altra manera, va ben plena i ben carregada. Comencem al Teatre Sant Vicenç, que comencen els Pastorets aquest dissabte i diumenge a 6:15 de la tarda i tindreu oportunitat per veure aquesta obra nadalenca fins al 16 de gener.
Molt bé. 10 representacions en total i en un altre espai també tenim Pastorets.
Exacte, a la Faràndula estrenen també els Pastorets aquest dissabte i diumenge a 6:00 PM i també fins al 16 de gener.
Perfecte, molts dies coincidint, o sigui que sabadellencs i sabadellenques haureu
de
decidir, podeu triar a quin teatre aneu. Què més?
Seguim a la Bàscula, que actuarà el cantant i compositor Roger Pedrós aquest divendres a 9:00 PM. També al Teatre Raquí figuraran Cagatió aquest dissabte a 6:00 PM i diumenge a 12:00 PM. Això fins al 2 de gener. El Teatre d'Insomni, concretament a la Sala d'Actes d'Institut Ferran Casablanques, interpretaran 13, The Musical, aquest divendres a 8:00 PM, dissabte a 5:00 PM i diumenge a 8:15 PM. I el dimarts també a 9:00 AM. I també executaran Shrek the Musical aquest dissabte a 9:15 PM, diumenge a 5:15 PM, dilluns a 10:15 AM i dimarts a 12:15 PM. Per tant, tenim diverses oportunitats.
Molt bé. La gent de Teatre d'Insomni sempre carregant de musicals la nostra cartellera, que també ens agrada molt. Em sembla que aquestes són obres que ja recuperaven d'antigues mostres que ja tenien a mig fer. I ara sembla que sí que poden fer aquestes representacions tan esperades. Què
sí,
més?
Tot torna. I també la companyia nadalenca s'oferirà aquest dissabte a 6:00 PM Nadal és tot l'any, on exposaran coses quotidianes que fan que sempre sigui Nadal. A l'Espai Àgora hi ha en cartell Joyful Sounds, que es representarà aquest dissabte a 8:00 PM. I per últim, a l'Acadèmia Belles Arts defensaran 3 Batters 3 aquest dissabte a 10:00 PM i aquest diumenge a 7:15 PM.
Molt bé. També, un cop acabada la cartellera, també teníem una obra fake per revelar.
Exacte, la de la setmana passada, que confirmem, després que els oients i les oients hagueu pensat quina era l'obra fake, l'obra mentida, i era la setmana passada la de la companyia Teatralitzem, que defensava ser o ser, i clarament era mentida. I doncs, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i a Android, i a la web de Sabadell Cultura.
Efectivament, Sincronitzats. Doncs gràcies, Júlia. Seguim dimecres vinent, repassant la cartellera de la ciutat. Fins dimecres. Que vagi bé.
Adéu.
Enguany, a partir del dissabte, dia 18 de desembre, en Lluquet i en Rovelló tornaran a visitar els pastors i pastores de la Judea i esquivar els dimonis que faran de les seves per evitar el naixement del Messies, del nen Jesús del Salvador, que acabarà amb ells. Lucifer i Satanàs intentaran posar trampes i enganyar els dos vailets, però per sort ells comptaran amb l'ajuda de dos arcàngels i una bona colla d'amics que hauran fet durant la seva estada en terres llunyanes a la seva masia, el Mas Torrat, a Marta, en Jeremies, la Isabeló, en Jetzé. Ja haureu vist que avui toca parlar dels Pastorets, l'obra de Folch i Torres, que torna cada Nadal a Sabadell per treure somriures, rialles i sorprendre tant a grans com a petits. Joventut de la Faràndula el representarà 8 vegades, incloses les dates especials, com per exemple el dia de Sant Esteve o el dia d'Any Nou. La Junta de l'entitat, i en especial la Ruth Garcia, encarregada del Departament Teatral, s'han posat al capdavant de la direcció i avui via telefònica tenim l'oportunitat de parlar amb ella perquè ens expliqui com ha anat la preparació de l'obra després d'aquesta etapa pandèmica i com van ara els darrers assajos. Bon vespre, Ruth, què tal?
Hola, bon vespre, Marcel.
Escolta'm, com van aquests darrers assajos a la Faràndula abans de l'estrena? Com ha estat aquesta recuperació del muntatge després d'un Nadal sense poder-los fer, els Pastorets? Com ha sigut?
Doncs ha sigut intens, perquè des del primer moment que vam dir els anem a fer, doncs han anat canviant molt el tema Procicat, ha anat avançant i ha anat evolucionant, i afortunadament ara estem en un moment molt favorable per poder-los fer amb una certa tranquil·litat. El que passa és que, clar, bueno, estan tornant a haver-hi certs contagis, així no, els contagis van una mica en augment, no? Ens està sorprenent una mica el tema pandèmia una altra vegada, però de moment està tot controlat, hem intentat agafar totes les mesures possibles, i la veritat és que el repartiment està super, super il·lusionat. Van fer uns assajos aquest dissabte i tot estava en ordre. La gent en té moltes ganes, i moltes ganes ja d'aquesta setmana començar a trepitjar escenari.
Quantes persones es necessiten per muntar els Pastorets que vosaltres munteu? Intèrprets i no només intèrprets, gent de l'equip. Quantes persones en total participen voluntàriament en aquesta proposta?
Ostres, ara m'agafes, que hauria de ser un record. Però mira, de repartiment amb text i sense text, estem sobre els 50, una mica més, que nosaltres normalment és molt més nombrós el repartiment. De fet, aquest any hem volgut ser prudents i hem volgut no sobrecarregar-ho pel que pogués passar. Hem fet dos repartiments diferents per intentar incloure el màxim de socis en aquestes representacions tan emblemàtiques que són els Pastorets a casa nostra, a la Joventut de la Faràndula, i així intentar que el màxim de socis poguessin participar-hi. Però de fet és el nombre més escuet que portem des dels últims anys que s'han representat aquests Pastorets. Però després, a més, hi ha tota una colla de tècnics i de gent que està al darrere, bastant important, començant per l'equip de modistes, de maquillatge, de vestuari, tota la gent de l'entitat que dona un cop de mà amb la producció, amb la logística. Som uns quants, la veritat, no sé, pujarien fins als 70 o així, no ho sé. Ara no he fet el recompte, no he fet els deures abans de venir a parlar amb tu.
Mm-hmm. Bueno, és un nombre reduït de persones, però déu-n'hi-do, també. 50
sí.
Persones a dalt de l'escenari ja és
sí,
un
sí.
Què.
Sí, sí.
Escolta'm, els Pastorets representen cada any, és una obra que l'anem veient cada Nadal, però sempre cada direcció, no, intenta doncs, donar-hi el seu matís, no?, en aquesta direcció. Quines novetats respecte de propostes de Nadals anteriors heu volgut incorporar ara? Quines coses heu canviat o heu millorat en els Pastorets d'aquest any?
Ostres, doncs la veritat és que quan els vam agafar vam intentar ser bastant continuistes, més que res perquè teníem altres fronts prioritaris, no? I com a Junta vam dir, doncs intentem agafar-los i continuar, però sí que és veritat que quan et poses al capdavant sempre hi ha cosetes que vols canviar o millorar. De fet, ara tampoc et sabria dir massa alguna cosa, potser... Bueno, hem tret alguna escena també perquè creiem que potser ajudaria també a agilitzar-los, hem intentat adaptar totes les passades per platea perquè han de ser amb mascareta i llavors, aquestes han sigut les màximes complicacions. Artísticament, doncs hem fet molt treball de text, treball dramatúrgic, de crear les línies d'acció de cada personatge, que estiguessin molt clares, que no es desdibuixessin. Hem fet molt, molt un treball més intens d'interpretació que altra cosa, més de posada en escena. A nivell de posada en escena hem sigut molt continuistes, les músiques que ja hi havia, l'escenografia que ja teníem, i amb tots aquests elements jugar al màxim el que seria la interpretació i la història en si, no? Ens hem recolzat molt, molt amb el text, hem fet un bon treball de text.
Mm-hmm. Amb quines cares comptarem a dalt de l'escenari fent els papers principals d'aquests Pastorets? Hi haurà potser cares noves en el repartiment, en algun dels personatges?
Doncs en els papers principals no. La nostra parella, en Gorka i Gerard, que ja havien fet de Lluquet i Rovelló, seran els nostres protagonistes. I, de fet, els dimonis, Satanàs i Lucifer, també les dues parelles que hi ha, com t'he comentat que hi havia dos repartiments. Mm-hmm. Els bailets no, que no repeteixen, perquè necessitàvem s'afiancessin, perquè feia 2 anys que no el feien i havien entrat com a parella nova i necessitàvem com establir-los molt, que ells estiguessin supersegurs dalt de l'escenari. I llavors ells sí que faran les 8 funcions. I els altres, doncs, tenim el Miquel Rosselló, un veterà ja, el Satanàs per excel·lència de l'entitat, acompanyat del Pol Verd, fent de Lucifer, llavors el Ferran Vidal, que també ja té uns quants satanassos a l'esquena, uh-huh, fent de Satanàs, d'aquest personatge, acompanyat del Pol Verd, perdó, l'altre era el Pol Moix, perdó, amb el Rosselló, amb el Miquel Rosselló i va el Pol Moix, també hi ha, bueno, són tàndems que ja saben de què va, sí, ja tenen experiència. I els Jeremies també repeteixen, llavors hi ha alguna novetat o algun canvi, alguna Marta que apareix per aquí, o que feia temps que no ho feia, o que debuta en el paper, com la Mare Aymeric, que havia fet de Verge Maria i ara ens l'hem passat al paper còmic, o... Bueno, i així, però poques novetats, eh? S'estrena algun jetzè, també, Josep Closes, però la veritat és que, com et deia, hem volgut ser bastant continuistes perquè davant de les dificultats Covid doncs poguéssim tenir on agafar-nos i poder anar sobre segur.
Mm-hmm. Per la ràdio, i ens que ens estan escoltant, Ruth, i que s'estan plantejant venir a veure els Pastorets de la Faràndula, quins ingredients té aquest espectacle, aquest gran muntatge que agraden tant a tothom? Quins ingredients hi han de ser sí o sí?
Mira, és un espectacle que en èpoques de nadalenques és genial, perquè és una superaventura per als més petits, no, que passen dos bailets, que està plegada d'amor, no? Amor per la família, amor per els amics, amor romàntic fins i tot, no? Vull dir que en aquestes èpoques és fonamental aquests missatges d'amor, de reunir-nos i això... tot i que el Covid està com posant-nos-ho difícil, però crec que és un espectacle que ens fa recordar aquest esperit molt més de tenir cures els uns dels altres i de, no sé, de recordar les persones per les que val la pena lluitar. Nosaltres tindrem un especial... Volem dedicar també aquestes funcions a totes les persones que després de tornar d'aquesta pandèmia, doncs no hem trobat al nostre costat. Perdó que m'emociono una mica.
I tant, i tant. Sí, de fet, és un espectacle màgic i que ens fa emocionar.
Sí, nosaltres, pues, bueno, com a entitat, com que hem tornat amb molta il·lusió, però és això, no hem tornat tots els que voldríem haver tornat, i llavors volem dedicar les funcions a tota aquesta, a tots aquests socis, i a tota la família d'aquests socis que, doncs que no han pogut tornar.
Exacte, parlem al capdavall d'un espectacle familiar i molt proper, no? I amb molt recorregut, amb molta tradició al darrere, i que per tant
té
un valor emocional, no? Un valor sentimental,
sí.
per tots els que
sí,
els hem fet
i
alguna vegada.
Sí, jo que estic vegada. Així, que porto immers en tants dies, ara m'he emocionat més del compte, però però sí, han acabat, és això, la màgia que dius del Nadal, crec que està molt present en els pastorets, i aquest amor per els que estimem, no?
Tenint en compte representacions, però també aquest procés de preparació, què consideres que és el més complex, que són les tasques o els reptes més complicats, més feixucs a l'hora de portar uns pastorets, de muntar-los?
Doncs mira,
amb quins obstacles us heu trobat o amb quines dificultats t'has trobat?
Tinc una llista molt llarga, no?
Vale.
No, bàsicament penso que el Teatre de la Faràndula és molt gran. I llavors necessitem que tècnicament es resolguin moltes coses. És un muntatge molt llarg, que mou molta gent, que hi ha molts quadres diferents, em refereixo a les escenes, no? I que t'endinses en un món fantàstic, on hi ha personatges fantàstics, els àngels, els dimonis, i has de crear atmosferes i situacions, i això demana, doncs, que a nivell tècnic tot es complica i es magnifica, però tenim un equip al darrere fantàstic que ja fa molts anys que brega amb aquest muntatge i que té les coses superclares, i, bueno, i que és espectacular el que arriben a fer només en una setmana de muntatge.
Home, realment és indispensable que tant artísticament, no, dalt de l'escenari, l'equip que tens com a repartiment, com també l'equip tècnic, si té aquesta solvència i aquests anys a l'esquena, això és superimportant a l'hora d'entendre.
És vital.
És essencial, sí, sí.
Sí, sí. Jo els hi faig la onada cada vegada que passo pel seu costat.
És important. I quin futur els espera als pastorets de joventut de la Faràndula? Perquè la Junta de l'Entitat se n'ha fet càrrec aquest any, aquest Nadal, però es busca un nou equip, potser que se'n faci càrrec de cara
sí,
als
sí,
futurs.
Sí, ens hem fet càrrec per les dificultats, bàsicament, que volíem assumir-les com a Junta, per les dificultats que... Perquè, clar, quan vam agafar el projecte, en principi només hi havia restriccions encara de 20 persones dalt de l'escenari. 20 persones dalt de l'escenari o dins del teatre, vull dir que en aquestes havíem de contemplar tot l'equip d'utilleria i de més, no? Clar, era molt complicat, perquè només de text ja hi ha 27 personatges. Llavors vam intentar fer un muntatge així, va ser com ens ho tirem nosaltres a l'esquena, amb tot el que ens l'estimem. Hi ha moltes persones de junta que tenen un personatge dins del repartiment, perquè fa molt temps que el fan, no? Llavors, amb tot l'amor que hi tenim, doncs hem dit, doncs ens enfrontem nosaltres a aquesta... Aquesta tasca, i de fet la cosa se'ns ha anat posant més fàcil, i de fet hem pogut aglutinar més pastors, i això ja ha sigut fantàstic poder-ho fer créixer. I la veritat que això, no? Ara que veiem que ja podem fer-los més o menys normals dintre del que nosaltres ja els fem normalment, doncs volem obrir la porta a tot aquell soci que tingui un projecte de pastorets, no? Que tingui ganes de posar-s'hi al davant i presentar uns pastorets renovats. També igualment, ara d'aquí la vora un any, menys d'un any, el novembre del 2022, l'entitat farà 75 anys de vida. I en el nostre 75è aniversari volem presentar un concurs de projecte per renovar tot el que seria la posada en escena dels pastorets. Perquè, clar, tu pots fer una proposta de pastorets, però, clar, tota la inversió que suposa, no, tècnicament, això que parlàvem, i escenogràficament, i vestuari, i musicalment, clar, és una inversió molt gran que ha de passar d'un director a un altre, no? I llavors volíem fer, bueno, això, presentar un concurs aprofitant el nostre 75è aniversari per crear una nova posada en escena dels pastorets de la Faràndula, i i això, independentment de qui els dirigeixi o no els dirigeixi, és a dir, aglutinant tots els directors que hi han hagut fins ara, més els que potser hi hauran de cara a l'any que ve, no? Aquesta nova convocatòria de directors, pues, ajuntar-los tots i entre tots intentar projectar, no? com hauria de ser la nova posada en escena i obrir un concurs a qui estigués interessat a portar-la a terme.
Els Pastorets de la Faràndula sempre hi tenim moments o escenes molt, molt, molt còmiques. Penso ara mateix en les que hi apareix en Jeremies o la Marta, per exemple, en alguns moments d'en Rovelló amb els dimonis, però també moments molt seriosos i molt solemnes que impressionen molt, no? Aparicions o parlaments dels àngels, de Maria, de moments també de reivindicació política o d'aquest sentiment de catalanitat, també. Potser és la combinació d'aquestes dues vessants que és la clau de l'èxit d'aquesta obra i evidentment també hi ha tota una sèrie d'elements escenogràfics o de banda sonora que també entres en un ambient, no? Però potser són aquestes dues vessants que fa que triomfi tant.
Sí, jo crec que i sobretot entre els més petits és l'aventura, és aquest viatge iniciàtic, no? Que un bailet s'acaba, troba el coratge per enfrontar les seves pors i s'acaba convertint en un home jove, no? Llavors crec que és no? De trobar el teu eix, no? I en Lluquet una mica li passa això, no? Ell comença sent un bailet i acaba promès amb dona, tot i que és un somni, no? Ens ho plantegen com un somni. El Folky Torres planteja que això és una cosa que somien els bailets de Mas Torrat, però no deixa de ser això, una aventura, un viatge iniciàtic, i això connecta amb el nostre, no? amb les nostres arrels, no? I llavors, a més és això, no? Bueno, has dit polític, però en acabat és parlar de la llar, no?
Exacte.
Aquest monòleg que fa el Lluquet
de valors,
a Catalunya,
sí,
que parla del paisatge i de, no? És algo molt emocional, que parles de casa teva, no? I tots podem reconèixer la ginesta i podem reconèixer el paisatge que ens descriu el Lluquet en aquell moment, no? Tots podem connectar amb això i llavors és clar, va tocar una mica, bueno, pues les emocions més primàries que tenim tots.
I tant. No sé si hi haurà alguna referència, alguna broma també relacionada amb l'actualitat, que això sempre cau també, alguna reivindicació.
Sí, sempre hi cau, però mira, t'haig de dir que no en tinc ni idea, dels couplets que cantaran,
sorpresa.
Que normalment s'escriuen ell, llavors no han passat censura ni res, així que, no sé, potser espero sentir-los ara
a veure què
en
trobem.
General també. No,
molt
al principi sempre hi ha molta llibertat a escriure i a cantar el que els ve més de gust, no? Però ja et dic, no els he sentit.
A veure, doncs Ruth García, al capdavant d'aquesta direcció dels Pastorets de Joventut de la Faràndula, moltes gràcies per atendre'ns a l'Amunt al Taló i molta sort, molta merda amb aquesta estrena d'aquesta setmana.
Adéu-siau.
Bé, doncs avui anem a fer un doble infiltrat. Els Pastorets de la Faràndula i els Pastorets del Sant Vicenç. Començarem amb els Pastorets de la Faràndula. Endavant. Bé, doncs ara estem aquí infiltrats als Pastorets de la Faràndula. Estic aquí amb el Dani i la Ruth. El Dani està de dimoni, de l'enveja, i la Ruth és la directora d'aquí dels Pastorets. Dani, què és per tu, doncs, poder tornar a fer els Pastorets aquí a la Faràndula?
Per mi és una cosa molt important, perquè pensa que jo, com a faranduler, he fet els Pastorets des que vaig néixer a casa. Ja vaig sortir dels Pastorets i després de 2 anys parats, sense fer res per lo del Covid, tornar per mi és un grup d'emocions molt, 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 molt important.
Exacte, perquè l'any passat els únics que van poder fer Pastorets van ser els de Sant Vicenç, però la Faràndula no els van deixar al final, no? Però els havíeu preparat, no? Els havíeu començat a assajar l'any passat?
Vam de gestionar, perquè com que les mesures Covid eren molt restrictives i no ens deixaven fer l'ús com nosaltres els fem, estaven intentant crear estructures per poder-ho fer amb 20 persones. Pensa que surten 27 personatges de text. Llavors, si només ens deixaven entrar a 20 persones de l'entitat al teatre, era una mica complex. Es va començar com a gestionar de fer-los d'aquesta manera, però en realitat no es va arribar pràcticament a fer res perquè de seguida ens van tombar la proposta.
Jo, Dani, és el primer cop que fas de dimoni?
No, ja he fet de varis pecats. Aquest és el tercer pecat que faig des de fa 3 anys. He fet de Supèrbia i d'Evolució i de dimoni fa 5 anys que faig perquè he fet de Fuente també.
Quan vau començar a assajar?
Doncs vam començar el juliol. Vam pensava organitzar-los al juny, però trepitjar sala d'assaig va ser el juliol. Vam estar fent com que era un petit comitè de dues o tres persones en el nostre local social. Tenim una sala i vam aprofitar fer-ho allà perquè era un poquet i amb bona ventilació i caretes ho podíem fer. Ara, quan s'han tornat multitudinaris, bueno, de seguida al setembre, encara que fossin pocs a l'assaig perquè fossin escenes petites, ja ens vam dirigir cap a Calestruc perquè allà llavors ja agafàvem la dinàmica de tardor, que és cada vegada anar augmentant el personal i fent escenes més corals. Llavors sí, necessitàvem uns espais una mica més grans i més còmodes.
No, perquè avui ja comenceu a fer, és el primer assaig, no?, que feu aquí, la faràndula?
Avui és el primer assaig tècnic. Anem a implementar els canvis escènics amb tots els dimonis que a poques, a part de fer-se un curro de personatge, després els hi toca fer de maquinista. Ells són els que mouen totes les peces grosses dels quadres i tot. Vull dir que estan a tope en aquesta producció, els dimonis. Pecats, fúries, tot.
Sempre són els que mouen totes les...
Sí, de fa molts anys que es va establir aquesta dinàmica i en principi funciona així, perquè són els que quan es necessiten fer canvis són els que estan més alliberats, els que no acaben de sortir a l'escena o no han de sortir a la següent.
I tu, Dani, què és el que t'està costant més aquest any?
Crec que el que s'ha costat més és arribar a ser un coro en plan, no com a persones perquè som un bon grup, sinó a l'hora d'estar tots units en un mateix lloc, perquè el tema de Covid, clar, perquè ara ens costa més. És tot un cúmul de coses que no ens ajuda a poder fer el que voldríem, que és el que fèiem fa 2-3 anys, que fèiem tants assajos, que ens movíem més, més tot en conjunt, érem més persones, per tant ens ajudàvem entre tots. El haver menys pel tema del Covid i tot ens està costant una mica, però ens n'hem sortit. Aquesta setmana ja ens n'estem sortint i, bueno, i resem.
Exacte, parlant de l'estrena, mulleu-vos una mica, com creieu que anirà l'estrena, va?
La veritat és que la sensació que tinc és que és superpositiva, perquè les entrades estan volant. Els dos primers dies que estrenem dos grups diferents estan molt exaurides. La teva queden pocs espais buits. El públic té ganes de pastorets i el que és també molt important és que nosaltres també ens fem pastorets a sobre, pràcticament. I llavors, si hi ha aquesta comunió de gent mirant un espectacle que en té tantes ganes i gent dalt de l'escenari amb tantes ganes de fer-lo, bueno, és que no pot anar més que superbé.
I a nivell d'actuació, com creus que està anant?
Jo només et dic que des de, com fa tants anys que no la fem, és a dir, 2 anys, tots estem molt motivats, tots estem molt emocionats per fer-lo i no ho sé perquè coses com aquestes no es poden assegurar, però tot, jo crec que tots anirem al 100% tant actualment com en energia, amb intensitat, amb ganes de fer-la, perquè tots tenim moltes ganes de fer-la.
Pensa que, clar, ell tampoc pot dir, faig molt bé, perquè és actor i és modest, el Dani, però estan tots a top.
Haurem de venir a veure-los a veure, doncs moltes gràcies.
Sí, sí. Home, i tant, s'han de venir a veure, són els pastorets.
Doncs ja ho veurem, doncs.
Moltes gràcies, Adrià.
A vosaltres.
Doncs bé, doncs ara estem als pastorets del Sant Vicenç aquí en Fitres. Anem a veure què ens expliquen.
I doncs estem aquí amb el Josep Pelegrín, que fa el paper de Jeremies. Què és per tu, doncs, fer aquest paper?
Home, per mi és un goig, perquè és un paper molt divertit i és un paper molt emblemàtic als pastorets. És la nota humorística que li dona, doncs, a aquest muntatge.
És el primer cop que el fas?
No, ja fa bastant temps que el faig, aquest paper.
I que no t'ha cogut massa assajos, no? Perquè...
No, la veritat és que no.
I com porteu aquest any el tema del Covid?
Amb molta precaució, sobretot, doncs, tot ho fem amb mascaretes, tant a fora com dintre de l'escenari, i intentem mantenir unes distàncies.
Hem mullat una mica. Com creus que anirà l'estrena d'aquests pastorets d'aquest any?
Doncs crec que molt bé, perquè la gent s'ho està prenent molt en sèrio, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i amb aquests condiments només cal que surti bé.
I què els diries a aquesta gent que ens escolta per convèncer-los que vinguin a veure'ls?
Doncs que vinguin, que veuran, doncs, uns pastorets molt divertits, molt alegres, molt emblemàtics, amb aquest olor de molsa, i que crec que passarà una estona molt agradable.
D'acord, doncs moltes gràcies.
Vosaltres.
Doncs bé, estic aquí amb l'Oriol Sabater i el David Mercado, que fan de Lluquet i de Just Fer. Què és per vosaltres fer aquest paper?
Doncs per mi, que sóc l'Oriol Sabater, i el meu cas és el de Lluquet, doncs és tot un honor poder representar, doncs, el paper que des de petit, doncs, tens ganes de fer, no? I que si és com en el meu cas, doncs des de molt petit fent pastorets, que passes per pastor, després cap a fúria, pecat, i així vas pujant com diferents rangos, doncs que et donin l'oportunitat de ser Lluquet és una oportunitat única per tots aquells amants dels pastorets, i la veritat és que n'estic molt content.
Jo, que sóc el David i faig el paper de Lucifer, doncs per mi també és un gran honor, perquè pensar que havíem fet d'altres personatges, com per exemple de pecats, algun cop i poder ascendir fins al paper de Lucifer, o pues ja comences a tenir un paper important, que dius, quin honor ja poder arribar fins aquí. I molt bé, molt contents de poder tenir aquesta oportunitat.
Perquè és el primer any vostre, els dos? És el primer any que feu aquests papers?
Sí. Mira, en el cas del Teatre Sant Vicenç aquest any, doncs, vam decidir, doncs, els directors van decidir fer canvi de tots els personatges. I en el cas de Lluquets i Rovellons, doncs, tenim 4 Lluquets i Rovellons nous i tots 4, doncs, hem fet un curro impressionant. al·lucinant perquè vam començar a assajar, doncs devia ser a l'estiu, cap al juliol, i hem tingut fins ara per assajar a saco, i jo crec que hem fet una feina superxula i que val la pena venir-hi perquè disfrutaran d'aquests nous lluquets i rovellons.
I per què fa els Llucifers?
Sí, el cas del Llucifers, doncs sí, és el meu primer any que faig de Llucifer, i de l'altre grup estaria el Marc Mendoza, que algun cop ja fa temps havia fet altres personatges. Diria que no havia fet mai de Llucifer i també un gran repte pels dos.
Com és que aquest any heu decidit tornar a fer un Llucifer noi, i ja que els últims anys eren noies?
Jo crec que el director agafa l'obra i és ell qui decideix quins personatges creu que són més adequats, i aquest any ha anat així, igual que altres anys pot tornar a canviar i pot tornar a ser noia.
Sí, igual que en el cas tenim, per exemple, de Sant Miquel, que és una noia que altres anys havia fet algun noi. Doncs ara ha passat el cas de que ara hem canviat un altre cop el Llucifer de noia a noi.
I què els diríeu ja per acabar, els nostres oients, perquè vinguin a veure aquesta obra?
Els Pastorets del Sant Vicenç són uns pastorets amateurs. La fem gent de barri, que tenim moltes ganes de fer teatre, que sempre estem aquí lluitant pel nostre teatre del nostre barri i donant doncs suport a tot el veïnat, i que res, que són uns pastorets que són molt guais i queden molt en l'àmbit familiar i és molt xulo, per tant els hi recomanem que vinguin.
Sí, també perquè és com l'obra emblemàtica d'aquest centre i tothom que hi participa sempre ha sigut amb molta il·lusió i moltes ganes.
La gran pantalla. Saludem al programa d'avui el nostre expert en cinema, que està al cas de tot el que passa a les sales de cinema, a la gran pantalla, almenys a les sales de Sabadell, i que ens podrà aconsellar sobre quines pel·lícules anar o no anar a veure, i que ens pot acabar de donar alguns consells, alguns tips, per acabar-nos de decidir si tenim algun dia de festa i volem anar al cinema. Edu Gil, bon vespre.
Bon vespre, Marcel. Què tal?
Com anem?
Molt bé.
Bueno, suposo que ara que s'acosten les festes, la gent no només tornarà més al teatre, a fer més activitats, a sortir més al carrer, sinó que també podrà tornar més al cinema.
Exacte.
Hi haurà novetats al cinema, no?
Totalment. És a dir, ara és la millor època per poder tornar-hi, i no hi ha cap restricció d'hora, i poden anar quan vulguin, i hi ha moltes novetats, i més que vindran de cara al Nadal.
Molt bé, perfecte. Doncs en comentarem quatre, ens en recomanaràs quatre. Després et demanaré que de cadascuna d'elles em fiquis una nota de l'1 al 10.
Perfecte.
A veure si això també els serveix als radioients, a la radioients, per acabar-se de decidir. Primera proposta, primera recomanació. La Família Perfecta, una comèdia espanyola.
Exacte, protagonitzada per Belén Rueda, que normalment no fa comèdies, però aquest cop sí, amb Gonzalo de Castro. Uh-huh. I, bueno, és una comèdia social, una mica, d'una família rica que té el fill gran que es vol casar. I es casa amb una noia bastant de, bueno, d'una classe social inferior, amb uns pares també de classe social inferior, on el pare d'ella és José Coronado.
Sí, que no el parem de veure a tot arreu.
A tot arreu. No, i ara,
a totes les produccions espanyoles.
Exacte, i a més, però aquí almenys fa un paper fora de lo normal. Uh-huh. Que això també és agradable veure'l, perquè sempre el veus amb traje, fent de dolent.
Papers seriosos, fent... sí.
Sí, papers més serios. Aquí és més de comèdia, més graciós.
Val.
I
també convenç.
Exacte. Llavors, doncs, la pel·lícula no deixa de ser la típica que hem vist mil vegades. El que passa que agafa aquest tema, que ens agrada molt aquí, per fer-nos riure, per fer-nos passar una hora i 40 minuts entretinguts, i realment s'aguanta gràcies als tres actors protagonistes i a un gag que val la pena i que és divertit, però no deixa de ser una comedieta passable, però que no ens aporta res, però ens entretén.
Clar, a nivell de trama, em dius això, no? De dues famílies amb una situació socioeconòmica diferent, s'enamoren... ens recorda potser l'Ocho Apellidos Bascos, etcètera, etcètera.
Però, exacte, però amb classes socials és bastant semblant. I,
però
clar,
ja ho hem vist altres vegades, aquest mecanisme, no? Almenys.
Exacte.
Què més ens diries? Una nota, no? De l'1 al 10?
Jo faria entre el 5 i el 6 aproximadament, llavors deixaria que els altres opinessin, però segurament rondaria per aquí, però ja us dic, no és una mala pel·lícula que diguis quina hora i mitja, hora 40, he passat més malament. No, al contrari, es passa bé, però tampoc aporta res més.
Mm-hmm. Doncs passem a una segona pel·lícula, Way Down, amb direcció del Jaume Balagueró. Tinc apuntat.
Exacte.
Aquí.
Efectivament, doncs mira, és una producció espanyola, amb coproducció anglesa, que s'ha rodat a Madrid, però la pel·lícula està un 70% rodada en anglès.
Exacte, el repartiment és...
és internacional. Llavors, hi ha actors com José Coronado i Luis Tosar, que ells sí que, alguns sí que parlen en castellà. I realment el que tracta la pel·lícula és un atracament al Banc d'Espanya de Madrid. I just en el dia en què suposadament hi ha menys vigilància, que va ser el 2010, a la final del Mundial de Sud-àfrica.
Déu-n'hi-do, eh? Això també és un argument que, per altra banda, hem pogut veure en sèries, en pel·lícules espanyoles més antigues... Amb...
Sí, i no deixa de ser un intent d'aprofitar el que ha triomfat tant com ha sigut La Casa de Papel a Netflix, i és un intent per reforçar aquest tipus de cine i per això realment s'ha produït.
I ho aconsegueixen?
No, realment és una producció, per mi, fallida, en el sentit de que la producció és impecable, és a dir, els decorats, tot, es nota que s'han deixat diners i hi ha bastant pressupost. Però la trama, molts personatges estereotipats, sobretot els espanyols, i els girs que no te'ls acabes de creure, sobretot a la part final, fan que la pel·li es deixi veure, però no acabi de funcionar del tot.
Ja. Aquest banc d'Espanya té molta seguretat, no? És ultra...
És el típic, té massa seguretat, però...
És quasi increïble de pensar, no? Exacte. Potser, perquè aquí, sí, en aquest país, després... no...
Exacte, però després també juguen amb això i hi ha cosetes que no acaben de quadrar.
Ja. Molt bé, doncs va, passem a la tercera pel·lícula, tercera recomanació, La Casa Gucci, també amb un repartiment, bueno, estel·lar,
Aquí,
Lady Gaga, sí. A tope.
Adam Driver, que repeteix amb Ridley Scott, Al Pacino i Jeremy Irons, que els dos estan amb papers grans, però que els queda bastant bé. I llàstima a Jeremy Irons aquí, que el vaig trobar a faltar un parell de seqüències més a ell.
Sí?
Per mi sí. Doncs, bueno, és una pel·lícula que...
Home, aquí hi ha moltes coses a comentar d'aquesta.
Exacte. Primer lloc, és una pel·lícula llarga, us avisem. 2 hores i mitja, tranquil·lament.
Com els Pastorets.
Com els Pastorets.
Pràcticament.
Però no hi ha tracte aquí, eh? I no deixa de ser una història de la família Gucci quan el fill es casa. I realment no deixa de ser una trama una mica telenovela o rotllo dinastia, en veritat, però francament, tot i durar 2 hores 30, no es fa massa pesada, al contrari. És a dir, explica el funcionament de la família Gucci en aquells anys i tot el que va passar, tota la polèmica, i tot ho fa amb unes interpretacions estel·lars tots, tant Lady Gaga com Adam Driver i Al Pacino, tots estan superbé, i realment clar, ens explica això, però ens explica també la turbulenta relació de matrimoni que van tenir el Maurizio Gucci i la Patricia Ricciani.
Vaya tela, també es va veient aquest pas d'un negoci familiar a una cosa...
Exacte.
Acabar-se convertint en una franquícia,
sí,
no?
Sí, exacte. Se'n va a Norris, tota la família. I està bé, és entretinguda. Potser, alguns potser sí que la troben llarga i pesada, però
sí.
Depèn de com la vegis. Jo crec que agradarà, és a dir, està venint molta gent a veure-la. I...
Està durant moltes setmanes en cartellera.
No, porta dos setmanetes i francament les sales s'omplen. Ve molta gent, sobretot per repartiment i sobretot pel director també, que és Ridley Scott, i suposo que el tema interessa, saps?
La gent riu, també, en alguns moments.
Sí.
No és ben bé...
O sigui,
una saga familiar, però també amb punts una mica de tot, d'humor i de més.
Molt bé.
Doncs va, l'última pel quinto, Los Cazafantasmes. Què me'n pots dir d'aquesta, Edu?
Doncs mira,
val la pena,
és...
perquè ja seria una... enèsima...
No, aquesta seria una...
enèsima recuperació de la temàtica de Los Cazafantasmes,
Bueno, però aquesta seria una continuació directa de l'última, de fa 30 anys, que segueix... La pel·lícula està ambientada 30 anys després de l'última de Cazafantasmes, de la segona, i ens transporta una família que es canvia en un poble petit i que el seu avi havia sigut un antic Cazafantasmes. I llavors en aquell poble doncs, ja comencen a sortir, troben coses, troben secrets i tal, i ja es comença, aquell poble, comencen a sortir fantasmes, que segurament ens portaran nostàlgia perquè la majoria són de pel·lícules anteriors.
I el reconeixerem.
Exacte.
Molt bé.
I hem de dir que el director d'aquesta és el fill del director original, el Jason Reitman. I l'escrit ell, amb el carinyo que ell té en aquesta saga, que realment...
Que, o sigui, hi haurà tot d'elements nostàlgics, no? D'aquesta estètica.
Exacte.
Dels primers.
I no podem oblidar que segurament hi haurà algun cameo, o potser no, eh? Algun cameo d'un cazafantasma.
Molt bé, molt bé. Tinc apuntat aquí que un dels personatges és el Finn Wolfhard, que és un dels protagonistes de Stranger Things, que ja ha fet moltes pel·lícules de terror i d'aventures en pocs anys, realment.
Exacte, va fer la IT, va fer les dues d'IT.
Otra Vuelta de Tuerca, tinc apuntat aquí.
Exacte, efectivament.
O sigui que també fa carrera en el cinema, aquest noi. Molt bé, doncs, no t'he preguntat la nota dels Caçafantasmes.
Un 6.
Molt bé, i amb Casa Gucci, que és la que comentava abans de Ridley Scott, que com la deixaries?
Estic dubtant, Marcel, entre un 6 i un 7, eh? Quina nota li posaries tu a la Casa Gucci?
A mi em va agradar molt, perquè trobo que està explicat d'una manera... O sigui, que sí que és veritat que és una trama d'embolics familiars per una herència o per una empresa, en aquest cas, no? Però trobo que estava explicada d'una manera...
Bé, a part de...
Sí. Sí, sí, jo posaria, no sé, un 8, potser.
Ah, molt bé, bueno, està
bé.
M'he passat? Està bé.
Molt
però,
bé.
Bueno, la Lady Gaga està molt bé. Està tan bé que exagera tant que no sé si li donaria l'Òscar o el Razzie.
Bueno, a veure què li passa, no? Home, sí que algun premi rebrà, segurament, aquesta. S'haurà de veure. I també haurem de veure a la cartellera dels cinemes quines altres novetats, quines altres pel·lícules ens arriben durant aquest mes de desembre, no? Per
bueno, tenim West, Side, tenim West Side Story, tindrem la nova de Matrix, la nova de Spider-Man, que està batint els rècords de preventa tot arreu, i Cantadors també trobarem.
Pintan bé. Molt bé, doncs t'esperem en un pròxim programa, Edu, perquè ens expliquis la teva opinió sobre aquestes pel·lícules. Gràcies.
Perfecte.
I bon vespre.
Moltes gràcies, adeu, Marcel.
Entre telers i talons.
Doncs avui al programa tornem a tenir aquí en Jaume Pont, que torna amb la secció Entre telers i talons per repassar una mica amb nosaltres la història teatral de la nostra ciutat a través dels seus edificis. A veure si aconseguim esbrinar d'on ve aquesta tradició teatral tan potent que tenim a Sabadell, i que ara que s'ha acabat la pandèmia, doncs és evident que torna a arrencar i amb força. Jaume, bon vespre, què tal?
Bon vespre, Marcel, i oients de l'Amunt al Taló. Mira, estic molt content de poder continuar col·laborant amb el programa i mantenir el vincle parlant de teatre i història de la nostra ciutat, de veritat. Començo, eh? Avui jo tinc una teca interessant. És una cosa, són com curiositats històriques, diguem-ne.
I
a més a més d'antigues, eh? Estem parlant parlarem de l'antigó gairebé avui, eh? Si recordeu l'anterior edició de la secció, ja us vaig explicar que el moment de més auge del teatre Sabadell va coincidir amb l'època que la nostra ciutat era la Manchester catalana. El moment que el soroll dels telers omplia els carrers, concretament entre mitjans del segle XIX i mitjans del segle XX. Doncs avui parlarem dels teatres d'abans d'aquesta època. Els primers locals que es van destinar a fer teatre a Sabadell eren justament al costat d'on sovint també es fa teatre, però aquell teatre entre cometes dolent, concretament a la plaça de Sant Roc, al costat de l'actual Ajuntament, que és on es fa aquest teatre dolent entre cometes. Sí, allà es va situar el primer local que es va destinar a fer teatre a la nostra ciutat. Es tractava del que eren les casernes que es van construir al comú de la vila per allotjar les tropes a partir de 1727, quan Sabadell encara era una vila d'unes 1.200 ànimes, com es contaven abans la gent. Abans la gent tenia com més esperit, eh? Eren ànimes. I ja sabeu que tradicionalment les tropes, l'exèrcit, s'allotjaven a les cases particulars de la població i que això era un niu de conflictes i problemes pels pobres habitants que els hi tocava allotjar els soldats. I especialment durant els segles XVII i XVIII, Catalunya hi va haver una gran presència de tropes de la monarquia hispànica, tropes moltes vegades castellanes, durant les guerres dels segadors i de successió, entre d'altres. Doncs en aquestes casernes, mentre no hi havia tropes allotjades, es va aprofitar per fer-hi teatre. Segons Bosch i Cardellach, que ja sabeu que va ser un metge sabadellenc a finals del segle XVIII, que va escriure unes memòries molt minucioses en què explicava gairebé cada dia el que passava a la nostra vila, doncs, entremig de les seves narracions, explica que a la caserna s'hi van representar els pastorets.
Ostres!
Llavors, ja es feien pastorets.
En aquest programa en parlem molt, a més a més.
La passió i comèdies d'autors castellans del segle XVII i XVIII. Hi ha explicacions de Bosch i Cardellach de situacions curioses. Per això et deia que avui explicarem tot de coses curioses. Com les d'una obra que es va representar el gener i el febrer de 1791, que es deia La gitana de Memphis, és en castellà, amb el subtítol de Santa Maria de Egipciacas, ho dic en castellà, que és com és el títol, de Juan Pérez de Montalbán, que era un deixeble de Lope de Vega, per part d'un grup de vilatans encapçalats per un tal Ferreol Pericay i Narcís Altaió, sabadellencs d'aquella època. I aquesta colla van representar aquesta obra, doncs, i els hi van passar tota una sèrie de peripècies que explica Bosch i Cardellà, que són interessants, i que algunes potser ens sonaran, que el mateix, més o menys, algun dels problemes que hi havia en aquella època també han arribat fins a l'actualitat.
Hem viscut coses similars.
Sí. L'Ajuntament, per començar, la va autoritzar, però ja va rebre la censura del rector i del vicari, que van haver de retocar una miqueta l'obra perquè no... Bé, ja en parlarem ben bé del que passava amb l'obra. Però les peripècies d'aquestes funcions no van acabar aquí. En una funció, just començar, es va ensorrar la grada del teatre. Per sort, i es va haver de suspendre la funció, però per sort no hi va haver ferits greus.
Això no es pot salvar, ja.
No. I ningú va prendre mal i es va poder tornar a fer la representació la següent setmana sense cobrar els diners als espectadors. Això ens explica Bosch i Cardellà, també. Però aquí no acaben els problemes amb aquesta obra. En una de les representacions, quan ja tot el públic estava assegut esperant per començar, resulta que allò, veus tota la sala plena, allò que ja, bueno, no deien això, però deuria que comenci ja, que comenci l'obra. I va sortir el suposat director dient que no podien representar l'obra perquè hi havia un actor que no apareixia.
És un clàssic.
Exacte. I resulta que no sabien on era l'actor i que no podien representar l'obra perquè faltava aquest personatge. Llavors, què va passar? Que l'Ajuntament va convocar tota la companyia amb l'individu en qüestió que no s'havia presentat i va exigir una sèrie de... O sigui, compensar els danys que havia causat als espectadors, i de fet van castigar l'individu en qüestió a 3 dies de presó, 25 lliures de multa i un donatiu de 15 sous per les obres de l'església de Sant Fèlix. Carai. O sigui que ja veus que la cosa era dura, pels actors que no complien.
Sí, si et despistaves et feien pagar.
Exacte. Després, quan continuant llegint el dietari de Bosch i Cardellac, que era un home d'ordre, ja es veu que Bosch i Cardellac no tenia molt entusiasme amb aquesta obra de La gitana de Memphis, de Pérez Montalbán. Perquè sembla ser que aquesta obra tractava de la vida d'una santa, Santa Maria d'Egipciacas, que va viure al segle IV, i vivia a Alexandria com a cortesana i prostituta, i es va convertir al cristianisme, i va canviar la seva vida a convertir-se en una ermitana. I això és el que explicava aquesta obra. Però, si el 1791 es va representar a Sabadell, el 1795 la Inquisició va prohibir aquesta obra. Per tant, ja veiem una miqueta que per això possiblement al Bosch i Cardellac no li agradava, i per això doncs, també van censurar alguna
alguns
de les...
fragments els van censurar.
Però et llegiré, perquè ho he trobat, els motius segons els quals l'inquisidor no va tractar
això
aquesta...
Això m'encanta. No, és boníssim, la justificació.
I llegeixo en castellà perquè està en castellà. En vista de ello, entiendo que el autor se propuso el fin de inspirar a la juventud el desprecio de la vida libertina y el amor a la virtud, proponiendo los desvíos de la santa en sus verdes años. I hem dit que era una prostituta al principi. Y por lo tanto, me persuado que es católico. Per tant, consideren que l'autor és catòlic, que tenia unes bones intencions. Pero aunque el fin es bueno, lo desempeña mal. Y por lo tanto, su lectura es dañosa a la gente joven. Además de esto, se encuentran en los interlocutores de la comedia patrañas, ficciones y ridiculeces que no deben permitirse de modo alguno en la historia y la relación de las vidas de los santos. Por esa razón, y de que su lectura pueda causar daño y ruina espiritual, somos de dictamen que vuestra SS, que debe ser, vuestra señoría, debe ser, no la permita correr. Don Fulgencio Gil del Cielo y Plazo Ruiz de Sant Antonio de Padua, de les Escoles Pies de Lavapiés de Madrid, 15 de maio de 1795. O sigui que per aquests motius doncs, no van censurar aquesta obra. S'ha de dir que l'obra es va escriure cap al 1625 i malgrat que el 1795 és quan es va prohibir, al públic li agradava bastant i va costar bastant que es deixés de representar, i fins 1814 encara Espanya es va anar representant aquesta obra, tot i la prohibició de la Inquisició. Bé, explico tot això que surt una mica de l'àmbit de la secció, però penso que és interessant per entendre una mica el tipus de teatre que es feia, que ja veieu que hi havia bastanta influència del Siglo de Oro espanyol, castellà, i de les pressions de les autoritats eclesiàstiques i municipals sobre el teatre i els gustos que tenia el públic de l'època. Però bé, continuem amb els locals de teatre, que és el que per això venim aquí. Aquest edifici de la caserna va quedar molt malmès i quan van marxar les tropes franceses al final de la Guerra del Francès, la Guerra Napoleònica, quan hi va haver la invasió de Napoleó el 1814, es va haver, l'edifici estava molt malmès i es va haver de traslladar fora de les muralles a un altre lloc, un altre espai per poder fer teatre. Concretament, està a la vora de Ràdio Sabadell. Era en la zona on es va construir la fàbrica de Don Pedro Turull, que ja sabeu que el Turull es convertiria en el Rico Catalán, i una persona molt influent doncs, a Madrid, i una persona molt rica gràcies a la indústria tèxtil i la fàbrica que ell tenia. I es va, per tant, es va construir tota aquesta zona del carrer de les Comèdies al costat del Museu d'Història Actual de la Casa Turull. Doncs el número 31 i 35, els locals que hi havia allà es van començar, és on es va traslladar el Teatre de Sabadell. I per això aquest carrer rep el nom del carrer de les Comèdies. I de fet Salvador Fiter, ja el coneixem, Salvador Fiter, que malauradament ens ha deixat aquest any, en el seu llibre Comèdies i comedians, diu que Sabadell és de les poques ciutats de Catalunya i d'Espanya que conserven encara el nom de carrer de les Comèdies, perquè n'hi ha molt pocs que tenen aquest nom. Mm-hmm. Allà sembla que el teatre, això va ser a partir de 1816, i sembla que el teatre allà va anar agafant prestigi i popularitat. Penseu que ja ens estem plantant això que dèiem ja al primer terç del segle XIX, aquest moment en què el teatre es convertí doncs, en el mas mèdia de la població en general. Sí. I el local aquest va quedar, era insuficient, i a partir de 1839 es va edificar el Teatre Públic de la Vila, al Solar, on ara hi ha el Teatre Principal. Però això, si et sembla, Marcel, la història del Teatre Principal ho deixarem per la propera secció de Talers i Talons.
I tant, continuarem amb futures seccions. M'ha cridat l'atenció que, encara que estiguem parlant de l'antigor, sempre cauen els pastorets, no? Que és una cosa que es va mantenint i que, mira, encara la mantenim avui perquè en parlarem. Doncs Jaume, moltes gràcies per explicar-nos aquestes curiositats i ens veiem a la propera secció d'Entre Talers i Talons. Gràcies.
Gràcies.
Bon vespre.
Teatre de Franc.
I saludem, com cada dimecres, a la nostra experta de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franc, que ens porta un parell de propostes teatrals de la capital, una al Teatre Nacional de Catalunya i l'altra al Sala Atrium, un text molt dur i un de bastant delirant. Elvira, bon vespre.
Això mateix, un de molt dur, bonic, per això, i l'altre, doncs, molt, molt divertit i, molt, com has dit tu, molt delirant. Comencem amb la sala petita del TNC, que presenta El nedador del mar secret, que és una obra basada en la novel·la autobiogràfica de William Koenigswinkel, un nom molt difícil de pronunciar, que parla de l'experiència viscuda amb la mort del seu fill abans de l'acabat de néixer. Una adaptació teatral de Humon R, interpretada per la companyia La Danesa. Una dura i al mateix temps dolça història que posa el focus a la visió masculina sobre la gestació i la mort perinatal. Un tema que sempre se n'ha parlat per la percepció femenina i que l'home ha quedat sempre a segon terme. En aquesta ocasió, les vivències de l'autor prenen forma amb l'excel·lent interpretació de Francesc Guallar. Aquest actor el vam veure fa poc també a la sala Atrium, m'haurien de pagar, que ja ens va agradar molt. Doncs ara fa un paper molt diferent, representa que és el pare que viu primer l'embràs de la seva dona, després l'emotiu part i finalment la dura realitat d'enfrontar-se amb la mort del seu fill acabat de néixer i haver-lo d'enterrar. Uns fets que ha de gestionar ell sol, emocionalment i físicament, ja que no té la companyia de la seva parella. Guallar, tal com he dit, fa una boníssima actuació molt realista i sensible. També hi ha la Júlia Santacana, que és la mare del nen mort. L'actriu sap posar tota la sensibilitat en aquest personatge que explica i reforça les emocions de la seva parella. No les d'ella, sinó les de la seva parella. Un paper que sembla secundari, però que té gran importància en tot el relat. I l'Albert Mora acompanya musicalment la narració i també interpreta a l'amic que està sempre al costat de la parella en aquests moments dolorosos. Grans actuacions de tots tres. Una escenografia buida, només amb alguns instruments musicals a una banda, i a l'altra un mòbil gegant que va des del sostre fins quasi a terra, on hi ha penjats uns taulons de fusta i també una taula, un tamboret i una escala. La part musical, sempre en directe, està composta especialment per aquest espectacle, pel sabadellenc Miquel Tejada. La música acompanya en tot moment les paraules. Una proposta narrativa amb un caire sincer, poètic i proper, que els silencis intensos fan emocionar i viure més intensament aquest adeu forçat i prematur que han de passar els protagonistes del relat. El director Jumón R. i la seva ajudant, l'Helena Fortuny, han sabut adreçar el potent text sense dramatismes i amb naturalitat, fet que encara fa colpir més tota l'experiència d'aquest pare que no podrà gaudir del seu fill. La mort d'un fill en néixer o un avortament avançat són temes que la societat procura amagar, temes tabú que fins ara no se'n parlava. I si se'n feia, sempre es destacava el patiment de la dona. Aquesta nova perspectiva des de les emocions masculines pren una visió desconeguda per molts. Molt interessant també és el col·loqui que, per sort, vaig poder assistir un cop acabada l'obra. Aquesta proposta es podrà veure fins al dia 26 de desembre.
Molt bé, amb un tema supercru, eh? Però molt està
potent.
Bé que les institucions, i en aquest cas un teatre públic com és el Teatre Nacional de Catalunya, abordi temes d'aquests que de vegades surten cada molt el de les notícies, no? Són vivències molt extremes i està bé que també el teatre d'alguna manera les pugui reflexar, no?
I a més és autobiogràfica, eh? O sigui que és ben bé un fet real, eh? No és cap novel·la.
I tant, i tant. Passem a una segona proposta,
Passem a la segona, de Quan somiava, de Jordi Prat i Coll, que també s'ha cuidat de dirigir l'atrevit i esbojarrat espectacle que es pot veure a la sala Atrium. Una proposta que es va estrenar l'any 2013 a la mateixa sala on ara es torna a representar una altra vegada. Bogeria i tendresa es combinen en aquesta obra dinàmica i divertida interpretada a quatre mans. Quatre actius que representen una sola dona que vol viure del teatre, però que no té feina, ni tampoc no té ni parella ni cap persona que se senti estimada. Marcia Cisteró, Berta Girau, Fiona Rickford i Mireia Piferrer són les quatre actrius que canten en playback, volgudament poc dissimulat, diguéssim, cançons retros, algunes de l'Eurovisió, com per exemple cançons de la Karina, dels Bravo, de Miguel Bosé, o Remedios Amaya, entre altres, eh? I les canten quan la protagonista vol refugiar-se amb les seves fantasies perquè se sent frustrada. També diuen conjuntament alguns paràgrafs, una frase cada una, o també interpreten monòlegs amb uns girs força sorprenents. Un escenari amb quatre taules de l'IKEA i una paret empaparada amb flors de colors. Tot això dona relleu a les bones actuacions de les quatre actrius que representen perfectament a una jove o una veterana actriu en crisi. Una obra amb personalitat pròpia, com moltes de les que coneixem de Jordi Prat i Coll. Fresca i original, i una mica surrealista, on les actrius llueixen la seva qualitat interpretativa. Quantes de nosaltres no hem somiat en alguna aspiració? Potser tot hem somiat despertes, com fan elles. I quantes de nosaltres ens hem evadit cantant cançons que teníem al nostre record, potser cançons cutres, però que en el seu moment ens han consolat d'alguna frustració? L'única protagonista de l'obra, dividida en quatre, sense cap diferència de caràcter, només física, canta i viu a viva veu. Es disfressa, escriu relats curts i imaginaris, però no defalleix i continua la seva vida solitària i mai, mai es desanima i busca recursos impensables per seguir endavant amb alegria. Una bona proposta que, tot i ser no ser un musical, hi ha cançons. Una obra que, a part de divertir, també fa reflexionar. Aquesta també la podrem veure fins al dia 26 de desembre.
Déu-n'hi-do, quina proposta, eh? Ara estava pensant que hi ha molts ingredients, no? En aquesta proposta és com un caldo amb molts...
Amb molts, sí.
Amb una recepta amb molts ingredients diferents, no? Perquè hem parlàvem de tocs surrealistes, no? De vegades amb un punt molt, molt radical i molt estripat en les interpretacions.
Sí.
També un punt feminista, vulguis o no, perquè al final són veus femenines que estan fent una sèrie de reivindicacions.
Sí, sí.
El tema
sí.
de... tema també sexoafectiu una altra vegada, no? Que en Jordi Prat i Coll ja l'hem vist alguna altra vegada. No sé, molts ingredients.
Obra, ja
el tema de la frustració en aquest món del teatre, no? Laboralment, molt difícil.
I més amb la dona.
I més amb la dona. Per això deia sí. que també
molt, és feminista. Una obra molt característica del Jordi Prat i Coll, diria jo. que sempre sí, sí. sorprèn amb el que presenta, eh?
Exacte, i amb aquest punt delirant de no només pel fet de que siguin un sol personatge però quatre veus, uh-huh. sinó també per les pròpies historietes que et va plantejant l'obra.
Sí, interessant.
Molt bé, molt bé. Doncs, Elvira, gràcies per aquestes dues recomanacions.
A vosaltres.
Seguirem la setmana vinent amb més propostes teatrals que podem veure a Barcelona, la capital. Bon
Això
vespre.
Mateix, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a la carta al web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.està, i també a Facebook. Tornem ben aviat amb més gent de teatre i parlant de les novetats dels nostres escenaris. Bona nit! Amunt al Taló!